Bon dia, bon any i benvinguts a un informatiu especial. Especial perquè avui, quan encetem el 2011, ens hem proposat repassar algunes de les notícies més importants del 2010. Sabem que n'hi ha moltes més de les que direm i potser algunes amb més calatge, però n'hem volgut escollir 12 que creiem són prou significatives. A més, ho hem quadrat així, amb les 12 campanades que posen punt final o inauguren un nou any, segons com es miri. Sigui com sigui, comencem ja aquest repàs. Primera, les nevades d'aquest any, o més ben dit, les ajudes per pal·liar els danys del temporal, van portar cua. La comarca es va indignar perquè les mesures del decret per pal·liar aquests danys només beneficiaven, en principi, els municipis de les províncies de Barcelona i Girona. El Consell Comarcal del Priorat va fer una queixa formal esperant una resposta que tingués en compte els pobles de la comarca. Escoltem el vicepresident del Consell, Joan Carles García.
Nosaltres esperem que sí, esperem que hem enviat aquesta nota de premsa i una carta, l'hem enviat a diferents departaments de la Generalitat i esperem, i hem tingut ja uns primers contactes, i esperem que es pugui ampliar aquest annex de l'article 8 del decret de la Generalitat.
Segona, el 9 de juliol el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, inaugura finalment la seu del Parc Natural de la Serra de Montsant. El conseller destaca la importància del parc com a element dinamitzador del territori.
Aquest serà un element molt important de dinamització del territori. Nosaltres entrem a tots els parcs naturals com un element on se suma biodiversitat i acció humana. Un dels exemples més grans els tenim justament al Montsant, on hi ha una molt bona articulació dels 9 municipis, en aquest cas amb el parc, amb el govern de la Generalitat, amb fer que sigui compatible, no solament compatible, sinó que sigui propulsada aquesta activitat humana a través dels valors d'aquest parc natural.
Tercera, els vins de la comarca, tant Montsant com Priorat, segueixen acaparant els elogis dels crítics més influents. José Peñín, la figura de referència a l'estat espanyol, puntuava més de 160 vins per sobre dels 90 punts i mostrava una predilecció especial pels vins de la zona.
Yo desde hace 25 años siempre he sentido una atracción por esta provincia porque es la provincia, hasta no sé si decirlo de Europa, pero la provincia ibérica, contando incluso con Portugal, donde hay más variedad de estilos y de sabores. Y además con una cuestión, y es que estamos hablando de prácticamente las mismas variedades, pero con suelos distintos, orientaciones distintas, y lo cual esto le da mucho más valor, porque si estuviéramos hablando de zonas distintas o variedades distintas, bueno, pues eso sería lógico que hubiera unas diferencias.
Quarta, 16 mesos després de mostrar-se per primer cop i d'obrir-se únicament per la Fira del Vi, l'espai museístic del Castell del Vi comença a funcionar de manera estable. Jesús Torralba, alcalde de Falset, reconeixia als nostres micròfons que la posada en marxa del castell arribava massa tard, però esperava que no minvessin les expectatives dipositades en aquest equipament.
Sense cap dubte. El que passa és que hem tingut de superar molts obstacles de tota mena. Obstacles des de la pròpia constitució de la Fundació, que ha, bueno, han retenit moltíssim la posada en marxa, el tema també de la part econòmica, que en aquests moments de crisi no és fàcil obtenir recursos i, bueno, d'una o altra manera ens ha forçat a retardar l'obertura i obrim, doncs, d'una forma segurament no com ens agradaria, vull dir, amb una gran dotació de personal o personal suficient per cobrir totes les expectatives que espero que generi el que és aquell àmbit.
Cinquena, el 2010 ha estat un any marcat per la crisi. De fet, l'informe de conjuntura econòmica de les cambres de comerç revelava que l'accés al finançament segueix sent un dels principals problemes de les empreses. A més, la preocupació rau en què és un element clau per a la recuperació econòmica. Escoltem Toni Regalón, director gerent de la Cambra de Reus.
Facilitar que les empreses tinguin accés als diners, no? És a dir, per poder fer front a les seves inversions. Mira, una empresa que pot fer front a una inversió està generant riquesa, està generant llocs de treball, està generant valor afegit. Si aquesta empresa no pot fer front a aquesta inversió, doncs es queda retallada i, per tant, no pot contribuir a la millora de l'economia. Per tant, és a dir, la primera acció que s'ha de prendre, doncs, és facilitar l'accés al crèdit a les empreses, facilitar l'accés al circulant també per les empreses.
Sisena, no només les empreses i, lògicament, els particulars han estat el blanc de la crisi. Aquesta també ha castigat les administracions. Un exemple ha estat el Consell Comarcal del Priorat, que a més en els darrers anys afrontava fortes inversions amb fons propis. Com a conseqüència, els comptes de 2009 es tancaven amb un dèficit de 649.000 euros. Josep Anton Robles, president del Consell, justificava però les inversions.
Quina aportació ha fet el Consell Comarcal a Líder Purpus? 526.000 euros de fons propis. Clar, això és una aportació molt forta perquè totes aquestes obres que han estat finançades des del Departament d'Agricultura i cofinançades pel Consell Comarcal han sigut, va ser un boom a la comarca i una ajuda molt important i una inversió molt forta al sector agrari. I feia falta, i per descomptat que no dubti ningú, que aquests diners s'havien de posar. El que passa que s'haurien tingut potser que posar de diferent manera. Bueno, van creure oportú en el seu moment que en els fons propis això es podria cobrir i bueno, així s'anava fent. De fet, si només hagués estat aquesta aportació, sí que s'hauria pogut cobrir. Però és que, a més, va haver un altre projecte important per la comarca, importantíssim, que és el Pla de Foment de Turisme. L'aportació que ha fet el Consell Comarcal, també amb fons propis, ha sigut de 316.000 euros.
Setena. Tot i la difícil conjuntura econòmica, els municipis han seguit rebent diners de l'administració. Un exemple en són Cornudella i Margalef, que en el marc del programa Viure al Poble rebien 548.000 i 440.000 euros respectivament per a projectes de dinamització turística i econòmica. Josep Maria Castan, alcalde de Cornudella, valorava com d'importants són ajuts com aquests.
L'any passat ho vam intentar una altra vegada, però bueno, no va poder ser. Doncs, bueno, aquest any hem intentat treballar molt bé el projecte, bueno, ha costat el seu, hi ha hagut molta feina, però sí, crec que serà una cosa molt positiva, no? Crec que ens falta això, encara un tema aquest de potenciar, de dinamitzar i de... ens falta. I a vegades, pues, clar, estem parlant de que no fer les coses ben fetes doncs, són molts diners i doncs bé, si no tens unes ajudes d'aquestes característiques, moltes vegades molts projectes o moltes coses que podrien tirar endavant i podrien impulsar el nostre municipi, pues, es queden al tinter, no?
Vuitena. A Falset també arriben diners, concretament els 950.000 euros de la Generalitat per fer front a diverses inversions en equipaments municipals. Es resolia així un llarg procés de negociació que tenia els seus orígens en un preacord signat en l'anterior legislatura amb govern d'independents per Falset, en la que ja es parlava d'aquesta aportació per cobrir, entre altres, part del cost del camp de futbol. Escoltem Fede Cortés, d'independents per Falset.
Se va arribar a l'acord amb esports de que aquest millor l'assignessin amb algun altre tipus d'instal·lació esportiva. Llavors, quan va haver el camp de futbol, vam parlar de dir, escolta, dediquem a finançar una part la gespa del camp de futbol i la resta ho dediquem als altres dos instal·lacions esportives que estan deficitàries, que era el pavelló i la piscina. Llavors, se va firmar un conveni que subvencionava bàsicament un terç amb cada cosa, no? Uns 300 i pico mil euros per cada cosa. Això va acabar signat al final de la legislatura, llavors va canviar el govern i el conveni aquest estava signat, vull dir, tenia tota la validesa del món.
Novena. Al llarg de 2010, a moltes poblacions de Catalunya tenien lloc consultes sobiranistes, unes consultes organitzades a nivell popular i que al Priorat van ser un exemple per l'elevat nivell de participació. A Falset votaven 745 persones, el 95% de les quals a favor d'una Catalunya independent. Agustí Massip, de Falset Decideix, exemplificava la satisfacció dels organitzadors.
Estem molt contents per la participació, arribar al 30% de la participació. Amb els mitjans que hem tingut i amb el treball que hem fet i tot això, ho considerem absolutament un èxit. El que cal dir també, també evidentment, el resultat de sí o no, penso que és anecdòtic. Jo dono un valor molt important al no, aquest percentatge de nos, perquè penso que són persones que creuen en la democràcia, creuen en la protecció ciutadana.
Desena. Convergència i Unió guanya aclaparadorament les eleccions a la Generalitat, una victòria clara que també es dona en tots i cada un dels pobles del Priorat. Entre les claus d'aquests resultats, la capacitat del candidat Artur Mas de transmetre el missatge que Catalunya necessita un govern fort, un missatge que ja llançava al març durant la seva visita al Priorat.
Crec que el govern futur de la Generalitat ha de ser un govern que tingui doncs, capacitat de decisió, que tingui un lideratge fort i no ens enganyem, quants més tinguem a dintre del govern, doncs més hipoteques tindrem, més crosses tindrem, i en aquest moment es necessita un govern de la Generalitat que vagi per feina, que prengui decisions, i això requereix doncs, una gran majoria nostra en el Parlament. No? Si els catalans ens donen aquesta gran majoria, doncs tindrem un govern fort que podrà parlar amb totes les forces polítiques, amb els socialistes, amb els d'Esquerra, amb els del PP, podrem parlar amb tots, i podrem arribar a acords puntuals amb un o amb un altre, no? Però a través de la nostra fortalesa, no a partir de la nostra debilitat. No?
Onzena, el culebrot de l'any, la ubicació del magatzem temporal de residus nuclears, l'MTC. Una decisió que en diverses ocasions semblava que es faria pública i sobre la que segueix la incògnita. En el seu moment es va parlar que el municipi escollit seria Zarra, al País Valencià, però des de la coordinadora anticementiri nuclear no ho veien clar. Escoltem Ernest Blanc, membre de la coordinadora.
No diria benvenuts, però realment estem al que va sortint. I el que va sortint en principi sí que sembla que a Madrid el Sebastián va assenyalar que va en bona direcció, però clar, això també podria ser una tàctica de desmobilització. A veure, no és que vulguem veure fantasmes, és que ho has de tenir en compte tot. És una possibilitat. També és una possibilitat que tinguin decidit que vagi a Zarra, però és que, a veure, ja et dic, fins que estiguem al butlletí oficial de l'Estat, no en tindrem la seguretat.
I dotzena, el Priorat fa el primer pas perquè la UNESCO reconegui el seu paisatge agrari com a Patrimoni Mundial de la Humanitat i presenta el document base de la candidatura. Entre els pilars d'aquesta, la relació entre la comarca i la muntanya i la construcció d'una identitat pròpia. Ho explicava Rafael López, geògraf i redactor del document de candidatura.
Estem en una comarca de muntanya. Aquest és un dels eixos fonamentals de la candidatura d'aquest territori, agricultura i muntanya, i una muntanya que no només ha condicionat l'agricultura i que l'està fent singular en aquest moment, sinó que ha condicionat molt probablement la seva identitat. I en l'anàlisi que hem fet, el que ens hem adonat és que el Priorat pot parlar de la construcció d'una identitat singular, com us dic, relacionada amb aquestes muntanyes.
I amb la candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO tanquem aquest especial en el que hem volgut repassar algunes de les notícies més importants de l'any. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i per mantenir-vos fidels a Ràdio Falset. Nosaltres intentarem recompensar-vos i ho farem com fins ara, apropant-vos l'actualitat comarcal amb els butlletins diaris, l'informatiu cap de setmana i la nostra pàgina web, radiofalset.fm. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Molt bon cap de setmana i que tingueu un feliç i pròsper 2011.